Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 13 de juny del 2026. No és la primera vegada, ni segurament serà l'última, que en aquesta emissora parlem de memòria històrica. I tornem avui perquè aquesta setmana Falset ha rebut la visita de la ruta Tarragona Refugia, una iniciativa que recorre diversos municipis de la demarcació per recordar el paper que van tenir durant la Guerra Civil com a llocs d'acollida de persones refugiades, especialment infants que fugien dels horrors del conflicte. En un moment en què sembla que l'individualisme i la indiferència guanyen terreny, potser convindria mirar enrere i aprendre dels nostres avantpassats. Aquelles generacions van viure temps extremadament difícils, però van ser capaces d'organitzar xarxes de solidaritat i d'acollir persones que ho havien perdut tot. És una lliçó que continua plenament vigent avui dia. Quan parlem de la Guerra Civil, sovint recordem els bombardejos, les batalles i la destrucció. Però hi ha una altra història que també mereix ser explicada: la de les persones que van ajudar, la dels pobles que van obrir les portes i la de les comunitats que van entendre que la solidaritat era una necessitat i una responsabilitat compartida. Per això és important que es facin actes com els de Tarragona Refugia, perquè permeten recuperar una part de la nostra història que massa vegades ha quedat en un segon pla, i perquè ens recorden que Falset també va ser, en aquells anys difícils, un poble solidari i d'acollida. Avui a l'informatiu repassarem com va anar la visita de la caravana de Tarragona Refugia. També us explicarem l'esfondrament parcial d'un edifici del carrer de Baix de Falset. Parlarem de la presentació de la nova xarxa de rutes del Vi de Catalunya i ens farem ressò de la missió promocional que la Diputació de Tarragona ha dut a terme aquesta setmana a París per donar a conèixer els territoris d'interior de la demarcació. A més, us informarem de l'obertura del període de sol·licitud dels ajuts per al menjador i el transport escolar, així com per a l'assistència a escoles bressol. En l'apartat cultural entrevistarem el Jordi Martí, un dels impulsors de l'Ensofrada, que se celebra avui a Marçà. I acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Falset va acollir aquest dimecres una nova etapa de la ruta Tarragona Refugia, una iniciativa de memòria històrica i compromís solidari que, durant 12 dies, recorrerà 14 municipis de la demarcació. L'objectiu és recordar aquelles localitats que, ara fa 90 anys, durant la Guerra Civil Espanyola, van acollir infants i població civil refugiada procedent de Madrid i d'altres territoris de l'Estat. Un dels impulsors de la iniciativa, Carlos Díez, explicava a Ràdio Falset quins són els principals objectius del projecte.
El primero es poner en valor la solidaridad del pueblo catalán durante la Guerra Civil Española, acogiendo a centenares de miles, cerca de un millón de refugiados, niños y adultos. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es denunciar cómo actualmente, 90 años después, la infancia que sufre situaciones de genocidio, como en Palestina, o de guerras, no está teniendo ni muchísimo menos esta atención, esta acogida que sí tuvo la infancia española durante la Guerra Civil, gracias a la solidaridad de Cataluña y también del País Valencià.
La ruta compta amb la participació de 18 estudiants de batxillerat i universitaris de la Comunitat de Madrid, que durant aquests dies recorren les comarques tarragonines acompanyats per docents jubilats i en actiu. Segons Díez, aquesta experiència permet als joves conèixer de primera mà una part de la història sovint poc coneguda.
Sí, és un projecte que lo lidera l'Associació Escola Benalles y el equipo promotor del que estamos Enrique y yo y otra compañera, Teresa, somos docentes jubilados. Pero lo más original es la participación de estudiantes, de jóvenes. Van a participar 19 jóvenes en total de tres grupos distintos: el grupo de memoria del Instituto La Cabrera en Bustar Viejo, un pueblo de la Sierra Norte de Madrid; el grupo de memoria del Colegio Lourdes en Madrid, en Casa de Campo, en el barrio de Batán, en Aluche; y finalmente la Asociación Juvenil Ricardo Esparza, una asociación de memoria histórica que la han formado estudiantes que iniciaron su relación con la memoria histórica cuando estaban en cuarto de la ESO, ahora están ya en la universidad o en formación profesional en segundo, tienen ya más de 20, 21 años y han constituido esta asociación juvenil.
La visita a Falset va començar amb una recepció institucional a l'Ajuntament, on es va lliurar una placa commemorativa al municipi en reconeixement del seu paper com a poble solidari. Un gest que vol posar en valor la resposta humanitària que moltes poblacions van oferir durant els anys de la guerra. Ho explicava Enrique Martínez, un altre dels membres de la ruta.
Queremos dejar una constancia tangible y visible de la solidaridad que los pueblos de Cataluña van a ofrecer a los evacuados que venían de todos los territorios del Estado. Nosotros venimos de Madrid, principalmente nos fijamos en los refugiados que vinieron de Madrid y particularmente en la infancia que vino evacuada y que fue alojada en las colonias infantiles. Y con la placa lo que queremos es que el ayuntamiento después la coloque en algún sitio visible que sirva para que la ciudadanía de Falset tenga alguna constancia o algún recordatorio de lo que hicieron sus padres, sus abuelos aquí, de un gesto de solidaridad de unas dimensiones inabarcables y que la historiografía no ha recordado ni le ha dado la atención que se merece.
I és que Falset va ser un dels nombrosos municipis catalans que van acollir persones refugiades, especialment infants. Segons les dades històriques, més de 200 persones van passar pel municipi fugint del conflicte bèl·lic. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, destacava que aquests episodis continuen sent força desconeguts per bona part de la ciutadania.
Ha sigut interessant perquè la seva visita, a part del projecte en si, que és engrescador, motivador i també amb un punt de consciència, no? De fer agafar consciència a la gent, als joves, però a la gent que vivim als llocs on també vam ser acollida, agafar consciència de com va reaccionar el nostre poble en aquella època, no? I en aquell moment. Una consciència, doncs, que la humanitat, no? Les comunitats, doncs, no sempre tenen i no sempre reaccionen. I en aquell context de guerra, en aquell context políticament amb moltes faccions i amb moltes ideologies diferents, doncs va haver-hi una, diguem que una opinió d'acollir.
Carlos Díez, per la seva banda, afegia que la memòria d'aquells fets permet establir certs paral·lelismes amb algunes de les crisis humanitàries que viu el món actual.
Ahora nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Pensamos que no podemos acoger a números mucho más reducidos en proporción a la población que tiene España actualmente de, por ejemplo, de niños o niñas palestinos o de otras procedencias, ¿no? Sí, es una cuestión de egoísmo y creemos que nuestro proyecto pone en valor la solidaridad entre los pueblos. Nos parece que esto es especialmente importante también en un momento político como el actual, en el que a veces lo que se intenta es hacer lo contrario, ¿no? En fin, agudizar las tensiones, los enfrentamientos. Nosotros estamos poniendo en valor ese momento que fue un momento solidario.
Des de l'organització, a més, valoren molt positivament la resposta que està tenint la iniciativa entre els joves, tant els que participen directament en la ruta com els estudiants dels municipis visitats.
Creo que es importantísimo. En un tiempo en el que se afirma, se suele decir que los jóvenes no tienen interés por la historia, no tienen interés por comprometerse, esto no es cierto. La prueba de que no es cierto la estamos viviendo en Tarragona Refugia, ¿no? Con estos, no solamente con la participación de nuestros jóvenes, sino con estos encuentros con jóvenes de otros institutos. Entonces, estamos seguros de que la acogida va a ser muy, muy cálida y, bueno, y muy, muy agradable.
La ruta Tarragona-Refugia va arrencar aquest dilluns a Montblanc i abans d'arribar a Falset ja havia fet parada a Alcover, la Selva del Camp i Reus. En els propers dies continuarà el seu recorregut per municipis com Móra d'Ebre, Xerta, Roquetes, Pratdip, Mont-roig del Camp, Cambrils o Tarragona. La matinada de dilluns es va produir l'esfondrament parcial de l'interior d'un immoble situat a la cantonada entre el carrer de Baix i la plaça de la Quartera de Falset. En concret, van col·lapsar dues plantes de l'edifici, que es trobava deshabitat i feia anys que estava tancat. Durant tota la setmana, el tram del carrer de Baix ha estat tallat degut a les tasques d'estabilització de l'estructura. L'esfondrament, però, no va causar afectacions als edificis veïns. Aquest dilluns va tenir lloc l'acte de presentació de la xarxa de rutes del vi de Catalunya, un projecte que vol impulsar l'enoturisme a través de quatre grans àmbits d'actuació: el treball en xarxa, l'estructura de producte, la promoció conjunta i la gestió compartida de dades. L'acte, celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona, va estar presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, que va destacar que Catalunya és avui una potència enoturística amb una oferta de gran qualitat que atrau centenars de milers de visitants cada any. Segons va afirmar, la nova xarxa permetrà explicar al món de manera conjunta i cohesionada la riquesa dels vins, els paisatges i les experiències que ofereix el país. I és que Catalunya rep anualment uns 700.000 visitants als seus cellers i l'impacte directe de l'enoturisme ascendeix als 46 milions d'euros. La xarxa de rutes del vi està integrada per les 9 rutes que actualment són actives a Catalunya. Entre aquestes hi ha la ruta del vi d'EO Copriorat d'EO Montsant, una comarca d'Oest d'Eos, formada per 88 establiments que treballen per posar en valor la riquesa vitivinícola del territori i oferir una proposta turística basada en l'autenticitat, la sostenibilitat i les experiències vinculades a la cultura del vi. El president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, destaca que la ruta és una eina fonamental per estructurar i reforçar l'oferta enoturística de la comarca. Segons explica, el vi és un dels principals elements d'identitat del Priorat i al seu voltant gira bona part del patrimoni, el paisatge i la manera de viure del territori. A més de la del Priorat, la xarxa de rutes del vi de Catalunya inclou les rutes del vi de les DOs, Alella, Empordà, Pla del Bages, Tarragona, Terra Alta, la ruta del Trepat i Vins de la Conca de Barberà, la ruta del vi de Lleida i la ruta del vi del Penedès. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona va participar aquest dimarts en un acte celebrat a París davant d'una vintena de mitjans de comunicació francesos especialitzats en turisme per tal de donar a conèixer l'oferta turística de l'interior de la Costa Daurada. La jornada va servir per presentar els principals atractius culturals, patrimonials i enogastronòmics dels territoris d'interior de la demarcació. L'acte es va completar amb un tast de productes locals i la participació de diverses denominacions d'origen del territori, amb l'objectiu de donar a conèixer la riquesa i singularitat de l'oferta turística de la Costa Daurada més enllà del litoral. Aquesta iniciativa forma part de l'estratègia prevista per als anys 2026 i 2027 dins del Pla Conjunt de Promoció Turística de l'Interior de la Costa Daurada, impulsat des del 2024. El projecte agrupa un total de 16 ens públics del territori, amb l'objectiu de reforçar la promoció turística de les comarques d'interior i fomentar una distribució més equilibrada dels visitants al llarg de l'any. El pla pretén incrementar i millorar l'experiència turística mitjançant la diversificació de mercats i productes, alhora que busca contribuir a una dinamització econòmica sostenible i responsable de tot el territori. Entre les institucions que formen part d'aquest pla conjunt hi ha el Consell Comarcal del Priorat i el Parc Natural de la Serra de Montsant. El Consell Comarcal del Priorat ha obert el període per tramitar les sol·licituds dels diversos ajuts educatius corresponents al curs 2026-2027. Entre aquests hi ha les beques de menjador escolar, els ajuts per al transport escolar, les subvencions per a l'adquisició de llibres i material didàctic, així com els ajuts destinats a l'assistència a llars d'infants i al primer cicle d'educació infantil. L'objectiu d'aquestes convocatòries és facilitar l'accés dels diferents serveis educatius i contribuir a reduir les despeses que han d'assumir les famílies de la comarca en l'inici del nou curs escolar. Paral·lelament, també s'ha obert el termini per sol·licitar el servei de transport escolar per al proper curs. Aquest tràmit és obligatori per a tots aquells alumnes d'educació obligatòria que necessitin desplaçar-se fins al seu centre educatiu i vulguin beneficiar-se d'aquest servei. Pel que fa als estudiants d'ensenyaments postobligatoris no universitaris, aquests no tenen dret al transport escolar gratuït. Tot i això, podran fer ús de les rutes existents sempre que hi hagi places disponibles als autocars destinats als alumnes d'educació obligatòria. Per poder accedir al servei, els estudiants interessats hauran de presentar una sol·licitud específica, ja sigui de manera presencial o telemàtica, i obtenir la corresponent autorització d'ús. Tota la informació sobre els requisits, terminis i documentació necessària per tramitar els diferents ajuts i serveis es pot consultar a través del web del Consell Comarcal del Priorat. Aquest divendres i dissabte té lloc a Marçà una nova edició, la quarta ja, de l'Ensofrada, la fira que marida literatura i vi a través de la participació d'editorials independents i cellers de proximitat. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a un dels membres de l'organització, el Jordi Martí. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Primer que res, i després de l'èxit de les edicions anteriors, era evident que n'hi hauria una quarta. Podem dir que l'Ensofrada és un esdeveniment plenament consolidat?
Sí, absolutament. De fet, hem decidit, jo vam decidir a l'anterior edició, no créixer. És a dir, a l'anterior edició haguéssim pogut posar bastantes més parades, però ens han quedat, amb, sembla que són 24, i ja està. Sí que van variant, perquè alguna que un any no ve i la ve l'altra, però està a 24. I de la mateixa manera, el dinar al migdia són 300 persones i ja està. Haguéssim pogut també mirar a veure si la cosa anava més, però no cal, perquè l'important tampoc no és créixer, sinó fer-ho. I ho fem diferent, evidentment, que els altres anys, perquè varia tot el programa, però amb aquest màxim que ja tenim establert i que ja no volem passar d'aquí.
Diguem que la fira no vol morir d'èxit.
Exactament, perquè després, evidentment, portar molta més gent suposaria moltíssima més feina i estem una mica al límit, perquè tampoc no és que siguem 200 persones muntant-ho, en acabat. Això és la mida que pot tenir una fira al voltant de la literatura i del vi a Marçà, i creiem que està bé.
Parlaves de 24 parades. Estem parlant de parades entre editorials i cellers.
Exactament, sí, pràcticament. Després hi ha dues parades diferents, que són la de No jubileu la memòria, que és l'entitat memorialista del Priorat, i després també hi ha les Límens, que són unes noies de Bellmunt que fan formatge i que venen perquè hi ha també alguna cosa, diguéssim, per picar, i a banda perquè ja fa 3 anys, em sembla que venen, i també formem part una mica ja d'aquest primer nucli.
Com dèiem, és la quarta edició, ja parlaves de que esteu una mica atabalats, no?, en aquests petits detalls del final de l'organització. Com ho teniu? Ho teniu gairebé tot enllestit?
Ho tenim gairebé tot enllestit, tot i que, clar, pensem que l'ensofrada no és només el dissabte i diumenge. La va començar el diumenge de la setmana passada, vam fer un acte previ en aquest cas, perquè aquest any ha variat amb una petita cosa que, si vols, t'explico, i és que normalment ho dediquem amb un poeta o una poeta, i aquest any hi ha la poeta, que és la Núria Martínez Bernis, però també hi ha com una temàtica que és l'antifeixisme. Això fa que vam començar amb un acte dedicat a García Lorca, aquest és l'any Lorca, i vam fer un acte el diumenge passat a Marçà a partir d'una obra de l'Amat Pellejà, precisament, que es diu Un perro andaluz, i que és la pel·lícula El Buñuel del Dalí, on no sortia Lorca, però que ell ha barrejat amb poemes de Lorca. I després hi ha un altre acte, que no sabem quan serà, però que havia de ser previ, no ha pogut ser previ, que és una xerrada a càrrec del Joan Busquets, que és l'últim maquis que queda viu, un home que té 95 anys, i que havia de venir al mes de febrer-març, el que passa que el desembre va estar bastant fotut, i va decidir no venir. Ell viu a Normandia, per això dic, per això de venir, i de fet venia a fer 3 xerrades, una a Barcelona, una a Berga i una a Marçà. En acabat, aquestes xerrades segurament la farem, però quan ell estigui en disposició de fer-ho, que segurament serà setembre-octubre.
Val, i a banda d'això, com bé deies, enguany l'ensofrada està dedicada a la Núria Martínez Bernis. Per què?
Doncs perquè senzillament vam triar a ella, hem triat diversa gent, sí que intentem ser una mica que hi hagi de tot, és a dir, vam començar amb l'Antonina Canyelles, una autora gran, dona de les Balears, vam continuar amb Salvat Pagasell, un autor no viu, però que també volem que estigui tota la literatura representada, no només la gent que està produint ara i està escrivint, sinó també personatges com Pagasell. Vam continuar amb Pol Guasch, jove, tarragoní, i ara anem a Martínez Bernis, perquè primer perquè ens agrada molt, perquè a nivell de recital té una potència brutal, és una autora gairebé més de directe que no pas de text escrit, i és dona, és de Barcelona, és igual.
Sí, i a més a més és molt avesada a vindre al Priorat, perquè ha participat en diverses ocasions del Priorat.
Exactament.
En persona, i que no li costa res.
És una clàssica del Priorat, en què va de dir, vinga, ja la Núria, bé.
Val, si ens fixem una mica en el programa, l'ensofrada arrenca aquest divendres amb la presentació de 2 exposicions i un espectacle literari que dona veu també a poetes palestins.
Exactament. Les 2 exposicions, una és al voltant del llibre El Franquismo, que una història gràfica de l'Amat Pellejà i el Gonzalo Pontón, i que s'ha pogut veure ja al Priorat. De fet, és una producció del Museu de Falset, i es va veure precisament al Castell. Perdó, una producció del Castell, del Museu del Castell.
Del Museu Comarcal.
Exactament.
Del Castell de Falset, Museu Comarcal.
I es va poder veure allà, al Castell. L'altra també s'ha pogut veure perquè és una creació de l'alumnat de l'Institut Priorat al voltant de dues temàtiques, el trajecte blau, que són les rutes de migració, i el mar. És una creació estèticament flipant. De fet, ha tingut algun reconeixement a nivell de premis i això, i que la podrem veure també. Totes aquestes exposicions estan a Cal Montegut, que és el lloc, diguéssim, d'exposicions de l'Ensofrada. Però a les 8 hi ha això que tu deies, que és aquest espectacle literari en què l'Alba Vinyes i la Maica Rafecas, que són dues poetes bastant joves, les dues fan un espectacle que es diu Totes les pedres, a veu dels poetes palestins, que és un recull d'una sèrie d'autors palestins clàssics, però també d'ara mateix. Són autors que normalment no sentim, però que evidentment, encara que la situació palestina sigui la que és, continua creant-se poesia, i això també és una veu d'esperança, i elles dues han creat un espectacle al voltant d'això.
Tornant a aquesta exposició, no?, que han fet els alumnes de l'institut, clar, és interessant, no?, aquest fet d'implicar-los en aquests esdeveniments que s'organitzen a la comarca també, i que també se'ls facin una mica seus.
Clar, és que a vegades pensem, doncs, que la gent dintre d'un centre educatiu el que fa és, doncs, aprendre dintre i ja està, però de fet fan creacions, no només les creatives plàstiques en aquest cas, no?, com són aquestes dues posicions del trajecte blau i el mar, sinó els mateixos treballs de recerca que fan els alumnes de primer, bueno, entre primer i segon de batxillerat, que en molts casos tracten temes de les comarques on estan, i al Priorat d'una forma especial, com ningú abans ha fet. Recordo ara, per exemple, jo crec que la història més gran que hi ha escrita, la segona, perquè hi ha el Jaume, que sigui la primera, però al voltant del Carrasclet és precisament un treball de recerca de l'Institut també Priorat. Per tant, és important també que hi hagi aquesta sortida cap a fora.
I com deies també, el nexe conductor de l'Ensofrada d'enguany és l'antifeixisme, i en aquest sentit destaca la presència, no?, i la participació del fotoperiodista Jordi Borràs en una conversa també amb Anna Faera sobre la situació de l'extrema dreta avui dia.
Exactament. Jordi Borràs és fotoperiodista, però segurament és l'expert, més expert que hi ha ara mateix en extrema dreta, tant catalana com espanyola, com europea. No diria a nivell mundial, però sí europea també. De fet, el seu darrer llibre sobre aquest tema, que es diu Tots els colors del negre, són diversos reportatges fets per ell en primera persona a Polònia, a Itàlia i a l'estat espanyol, sobretot a Catalunya també, on ell va explicant precisament aquestes característiques que a vegades costen molt de veure, perquè a vegades ens centrem només en que l'extrema dreta és, no?, els que són racistes, els que no sé què, però l'extrema dreta té un programa econòmic, i que ell explica molt bé, i que està al darrere, i que consisteix bàsicament en el mateix programa econòmic que aplica Trump o Milei a Estats Units o Argentina, és a dir, zero de sector públic. I clar,
I els rics cada dia més rics i els pobres cada dia més pobres.
Exactament. I algú que necessiti alguna cosa, que vegi l'assistència social, però, diguéssim, sense inversió de cap tipus. I això és una cosa important, i que el Jordi explica d'una forma molt clara.
I a la tarda també tindrem més música, més presentacions de llibres i més xerrades.
Exacte, però hi ha una cosa que jo crec que és tots són molt interessants, però hi ha una actuació del Candy i els que són, que segurament li sonava a poca gent, però és com una espècie de tornada, perquè fa 30 anys un grup de punk basc que es deien Pisquerra van venir a tocar a Marçà amb un concert organitzat per l'Associació de Joves. Jo estava en aquesta associació, fa 30 anys. I el Candy, fent ara de cantautor, veient un fill i un altre músic, a tocar temes tant no toquen punk, evidentment. Hem passat per tot un procés de jazzistació, o no sé com seria la paraula, però molts dels temes d'aquell moment els toquen com si fossin temes de jazz, però no només seus, sinó també la Polla Records i altres grups més coneguts d'allò. I després continuen les presentacions a nivell general. Vull també dir una cosa, al començament de l'Ensofrada hi ha un pregó que aquest any el fa el Pere Audí, i que el Pere ha publicat un llibre que això és una mica ximple de dir, però gairebé és supervent des del Priorat, perquè la primera edició s'ha acabat, està la segona, i té previstes 19 presentacions, que és una anàlisi de la vinya durant el segle XIX, i encara ell fa el pregó d'inici, no sobre aquest llibre, però fa el pregó d'inici, i després obre l'espai amb un espai de contacontes que té un, el Joan Rioner, que ha vingut altres vegades, però després té un grup de dones de Marçà, que són les veus del Maktub, que són dones que estan aprenent català, i el que faran serà explicar contes tradicionals del Marroc en àrab i català. I jo crec que el programa no s'ho ha explicat allò a fons, però que és directament això, no? I crec que serà interessant perquè així, pues, evidentment, pues veurem també històries aquestes. I la tarda, el que dius tu, tenim dues presentacions més, que són L'amor és impossible, de la Carme Abril, una dona que és activista, escriptora, filòloga i un munt de coses més, i que és un llibre, jo crec, molt interessant. És una novel·la situada a la contemporaneïtat i als anys 30, amb una recerca que entremig doncs bastant espaterrant, la veritat, i tanquem una mica els llibres, no l'ensofrada, amb la Cristina Ferrer, presentada per l'Anna Gabriel. La Cristina Ferrer és una militant antifeixista que ha estat exiliada en munt d'anys i ha publicat ara un llibre que es diu Vam donar tot, que és una autobiografia. Jo crec que és excel·lent, està molt, molt ben escrita, i a més, ella a nivell personal arriba moltíssim. S'està, ara fa una gira per instituts de tot Catalunya, i bé, i té una situació molt gran, i serà entrevistada o parlada ara, perquè serà un diàleg més aviat per l'Anna Gabriel, no? Que seria una mica la part, aquí una part al programa que només surt sorteig, però que ja ho podem dir perquè no ho sabíem, però ara sí que ho sabem.
Doncs avança, mosso.
Exactament. És un sorteig que farà el Pere Méndez del Marroig i Marçà i Reus, perquè li vam demanar si podia fer el sorteig de l'Ensofrada, perquè ganya l'Ensofrada, per tal, bueno, hi ha uns lots de llibres, vins i tot això, i li vam demanar amb ell perquè recordem allò que feia al Coco Pere al Marroig, que doncs era una rifa que era brutal, i aleshores intentarà doncs fer això, tot i que ella dic que incorporarà la creació literària també en aquesta rifa, per tant, bueno, pot ser
una sorpresa.
Exactament.
Deixem una sorpresa, sí, sí. I ja veurem què passa. I com sempre, l'Ensofrada s'acabarà amb la manifestació poètica. Explica'ns una mica què és exactament això, perquè a vegades dius manifestació poètica i perquè tothom ho entengui.
Jo crec que la part... Nosaltres que vam pensar l'Ensofrada al començament, el que volíem fer era això. Tota la resta s'ha de fingir. La manifestació poètica és això, una manifestació, és a dir, prendre el carrer, en què molta gent s'afegeix, però cadascú pot fer el que vulgui. Evidentment, al voltant de la creació i tot això. Durant tota l'Ensofrada, durant tot el dia del dissabte, hi ha una cosa que és el racó canalla. Al racó canalla hi ha un munt de nois i noies i xiquets encara més petits, que el que fan és crear alguna cosa al voltant d'algun dels poetes que participa. L'any passat, era el concepte del foc i es van dedicar a fer fanals. Van fer fanals i durant la manifestació hi havia un munt de fanals encesos i allò, fa dos anys, a partir del poema de les formigues del Papasseig, van crear centenars de formigues que van anar seguint la manifestació. Aquest any la creació va al voltant del so i aleshores hi haurà percussió creada per tots els nens aquest d'allò. En cap, la manifestació és això i toca gent diversa. Aquest any sabem que hi tocaran, perquè tothom s'hi pot apuntar, en acabat. Sabem que hi tocaran, hi haurà un tema de heavy metal, per exemple, sabem que hi haurà dos flabiolaires que acompanyaran l'espai, sabem que hi haurà com a mínim dos grups de persones que recitaran, i sabem que hi haurà també alguna cosa a les diverses places, a la plaça 1 d'octubre i a la plaça Ferran Giner. L'any passat a la plaça Ferran Giner no havia previst res per fer i s'ha posat en micro i sort que va marxar, perquè si no encara estaríem allà, perquè la gent s'ha començat a engrescar i la cosa continuava.
Bueno, està bé, no? Vull dir, és així una mica tot improvisat, una
sí.
També és un bon combo i una bona barreja, flabiols i heavy metal.
Sí. Aquesta part és interessant perquè això no és que ho haguem copiat, però alguns dels que muntem a l'Ensofrada, a Tarragona, durant uns anys fèiem una cosa que era 24 hores de poesia, i consistia en això, en anar deambulant per l'espai de la ciutat 24 hores, allò era animalada, perquè a l'hora 23 la gent se dormia ja de son, perquè era impossible. En aquell cas durava una hora i és el temps en què s'acaba, doncs, diguéssim, de plegar tot.
Bé, doncs, Jordi, moltes gràcies per haver volgut passar per la ràdio explicant-nos totes aquestes iniciatives que teniu pensades al voltant de l'Ensofrada 2026. Esperem que un altre any sigui un èxit i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tot seguit, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana amb molt poca activitat meteorològica, amb unes temperatures, inclús els matins fresques i durant el dia calor moderada, però que s'han anat recuperant a partir d'ahir divendres. Una situació que per dissabte ens porta encara una pujada de les temperatures, una pujada que es mantindrà demà, i demà pot haver-hi algun brot d'inestabilitat molt residual i pot deixar algun petit ruixat o quatre gotes mal contades. Tot, com dèiem, amb un augment de la temperatura que arribaran uns valors ja més propis de l'estiu, dels que hem tingut aquests dies anteriors. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1981, nombrosos observatoris d'Extremadura registraven temperatures superiors als 44 graus.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per escoltar-nos i que vagi molt bé.